trompetes pràcticament celestials, ho diem en el sumari general del programa, una nova edició del Jazz for Dummies, que ja quasi no ens en recordàvem, eh?
Em sap greu, eh?
Jordi Domingo, em tens tan abandonada, a mi i a la meva estimada audiència.
Necessitava un descans,
crec. I tant que sí, i a més segur que ben merescut. De terres llunyanes que tu has visitat, ens arriba aquesta primera peça interpretada per Duke Ellington.
Sí, mira, ara que dius això que he visitat, he estat de vacances als Estats Units i estava tocant el Wynton Marsalis a San Francisco el mateix dia que jo hi era. No vaig poder aconseguir entrades. Quina,
i et va agafar quina ràbia. Una pataleta.
Sí, sí, Wynton Marsalis, un crac d'això de la trompeta, que és el que ens ocupa avui. Per a que no us passi el mateix, us recordaré que a partir d'avui podeu comprar les entrades per al Red Music, que es fa aquí a Andorra,
sí.
I us recomano una persona, concert...
A veure si ho esbrino.
D'una persona de la qual ja hem parlat aquí, que és el Maceo Parker.
Maceo Parker.
Que va ser el saxofonista James Brown durant molt temps. Té un funky, un groove, un ritme espectacular, eh? Ja hem parlat d'ell. És el diumenge 8 de juny, a les 9:30, just abans de UB40.
De UB40, una altra de les propostes.
Exacte. Us recomano Maceo Parker. A partir d'avui podeu comprar les entrades. Per mi, el millor concert del festival.
D'aquest festival,
sí?
Sí. Vinga.
Molt interessant. Ara el que estem escoltant és una cosa molt més antiga que Maceo Parker. És per posar-nos una mica en matèria, escoltar aquests primers exemples de sons de trompeta, que és del que parlarem avui. És una cançó d'aquestes que dic jo d'agulla i vinil, d'aquestes que recuperem...
Amb el so
original.
Lògic, sí.
I estem escoltant el Bubber Millie, que va ser el trompetista de Duke Ellington. El Duke Ellington el va descriure com el paradigma del soul i el mestre tocant amb sordina. I veurem avui que la sordina, que és una cosa de la qual ja hem parlat abans, és aquella peça de goma que es posa a la sortida d'un instrument de vent per modificar el so, per fer el so més mut, doncs és molt important amb la trompeta també. I un dels primers que la feia servir era aquest Bubber Millie. Ningú, a part del Duke, jo crec que va fer... El Duke Ellington, que era el cap d'aquesta Big Band, va fer més que Millie per crear aquest so de Big Band, de Duke Ellington dels inicis. La trompeta era la més protagonista i diguéssim que a banda del Duke Ellington, que era el responsable, l'autor intel·lectual de tot això, doncs el Millie aconseguia aquest so que estem escoltant ara. I no deixem aquests primers sons perquè tenim una altra gravació d'aquestes també antigues preparada. En aquest cas és el Jabo Smith, que toca amb un ritme frenètic, com veieu ara, i d'ell deien que era tan bo com en Louis Armstrong. Anem a veure si és així. Ara estem sentint el clarinet, però just abans d'això escoltàvem el Jabo Smith amb la seva trompeta. El clarinet és l'Homer Simeon. Amb aquest estil de música tan ràpid, tan melòdic, tan intens, doncs el clarinet i la trompeta es poden anar preguntant, responent, poden establir doncs una conversa molt interessant. Ho veiem aquí amb el Jabo Smith, que podia tocar molt suau, podia tocar molt ràpid, i aquí és precisament on desenvolupa més aquest estil seu de frenètic, de molta rapidesa. Ell sempre, diguéssim que veia l'estrellat just abans de que vingués. Ell tenia molt olfacte, no?, per arribar a tocar amb els que després esdevindrien molt bons. Per exemple, va gravar a Ellington una versió de Black and Tan Fantasy memorable abans de que la banda de Duke Ellington doncs fos el que va ser després la banda paradigmàtica del jazz big band. Després el Duke Ellington el va oferir tornar a unir-se a la seva banda. Ell ho va rebutjar, tal vegada perquè ja era massa famós per a el que ell buscava, però abans de que fos famós ja n'havien tocat junts i ja havia demostrat del que era capaç. Anem a veure-ho. Mm-hmm. Continuem amb aquests inicis, ho estem fent així una mica ràpid perquè veieu quines eren les cançons que en aquella època doncs, mostraven el millor de la trompeta al principi del jazz. Una altra d'aquestes gravacions, que a més va exercir una molt gran influència a finals dels anys 30, va ser Body and Soul, en aquest cas una versió de Chuck Berry and His Little Jazz Ensemble, el seu ensemble de jazz petit, en el qual el trompetista és el Roy Eldridge. Això és el saxo tenor del Chuck Berry. Encara no m'ha arribat a la part en què el Roy Eldridge doncs, va treure tot el millor de si mateix. El Chuck Berry, que és el saxo d'aquesta cançó, doncs d'ell n'han après moltíssims, no? Com el Coleman Hawkins, doncs el Chuck Berry ja va establir les bases del que podia fer el saxo més melòdic, perquè aquesta cançó és més suau, més ballable. I va fer cançons molt famoses, no? Però aquí, tal vegada, els tenors del Berry són... El saxo tenor del Berry són merament un aperitiu pel plat principal, que em sembla a mi que és la trompeta del Roy Eldridge, i per això ho hem seleccionat per avui. Aquest és el seu solo. Ja escolteu quina melodia, quina... Després expliquem ja.
Què carai?
Diferents sons que es poden aconseguir amb la trompeta. Tots els instruments de vent, i no només de vent, però això ja és una altra cosa, avui estem parlant de la trompeta, es poden tocar d'una manera més atacada, més picada, o d'una manera més articulada. És a dir, seria la diferència entre fer pa-pa-pa-pa o pararararara. És quan, quan un so és picat, tendim a fer-ho amb la lletra P o amb la lletra T, ta-ta-ta o pa-pa-pa, vale? Perquè és el que més s'assembla...
Amb les oclusives, perquè...
Exactament. Quan un so és articulat, la manera, diguéssim, de recordar-ho o de transposar-ho a la nostra veu seria amb una R, perquè és un so articulat. És ra-ra-ra-ra-ra. Llavors, la trompeta es pot tocar d'una manera atacada o d'una manera articulada en la qual no deixes de bufar per la trompeta per passar d'una nota a l'altra. I per tant queda tot lligat i articulat. Doncs ja veieu, el Roy Eldridge com feia aquestes notes tan picades. Aquest solo va ser molt important per a la història. Fins i tot saxofonistes doncs, van memoritzar els canvis. I un exemple d'això és la versió del Charlie Parker, que té un solo que s'assembla bastant al que us hem posat del Roy Eldridge.
No confondre mai els sons de trompeta o clarinet i saxo, no. Això pecat, eh?
Clar, és que això costa al principi.
Sí.
És una qüestió de desenvolupar
sí,
la oïda.
Sí, 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 tant. S'haurà d'entrenar.
El so del saxo es pot reconèixer perquè és un so de fusta, val? És una fusta que està vibrant la que fa el so, i el so de trompeta és molt més melòdic. Estem parlant a igualtat de, diguéssim, de tonalitats. Un saxo tenor tindrà la mateixa tonalitat d'una trompeta tenor i, per tant, més o menys la mateixa, una tessitura bastant semblant. Llavors, la manera de diferenciar-ho és això, per el metall que som capaços d'escoltar amb el so. El so de trompeta és molt més brillant, és molt més metàl·lic, perquè és tot l'instrument el que vibra i el que fa el so, i no només una fusta. Estàvem escoltant ara, com feia Charlie Parker, una versió d'un solo tan important com aquell que explicàvem de trompeta. El Charlie Parker també va tocar amb un trompetista molt, molt important, que és el Dizzy Gillespie. Tenim preparada una versió de A Night in Tunisia, del 1945, on toquen Parker i Gillespie junts, i així podeu escoltar el Dizzy Gillespie tocant la trompeta, que és un dels més importants també. Mm-hmm.
apte pels més entesos.
Correcte. Això ja és els principis... Mira, per a posar-te en escena, tot just acabaven de fer la primera gravació d'estudi junts, el Gillespie i el Parker, i van decidir que farien una actuació davant l'audiència de Nova York, que eren els més entesos, i aportar un nou estil de jazz, una mica innovar una mica. Això després es va conèixer com el bebop, i això és el que feien aquí. Explicàvem abans allò dels sons de la trompeta, doncs en el cas del Gillespie, ell és més famós per articular, és a dir, sense picar les notes. Uh-huh. Ho estem escoltant ara. M'ha fallat ara l'oïda. De fet, això és el saxo del Charlie Parker. Però ara sí podem escoltar-ho. Bueno, aquí el que sentíem són moviments molt ràpids de dits, excentricitats harmòniques també, perquè ja desenvolupaven una mica l'estil aquest del bebop. Una mica més de dramatisme. I jo crec que aquesta cançó és una de les que mostren més quantitat de talent reunit...
Concentrat
en un únic tema. Molt interessant també aquesta. Passem una mica... Anem una mica més enllà. Passem a l'any 1949. Amb aquesta cançó, a mi em tira el piano, ja ho sabeu, que és el meu instrument. Aquí el piano és una meravella, també. Però ara estem escoltant l'uníson de vents, que veureu l'uníson, l'important que és per als instruments de vent. Això també és bebop, eh? Veieu que el gènere del bebop és un gènere molt ràpid, amb molta vitalitat. Us explicava lo de l'uníson. L'uníson és simplement més d'un instrument fent la mateixa melodia a la vegada. Amb això s'aconsegueix moltíssima força, perquè és la mateixa melodia repetida amb diferents sons i a diferents tonalitats. I és bastant habitual que en aquella època la secció de vent, diguéssim, els vents que hi hagués a la banda, en aquest cas el Fats Navarro a la trompeta, el Sonny Rollins al saxo tenor, facin aquest uníson per començar els temes. Era una manera, doncs, diguéssim, de presentar la melodia i després ja començar amb les rodes habituals de la presentació del tema i dels solos. Aquesta cançó és una meravella, el Whale. És del disc The Amazing Bud Powell i ho té tot. És una melodia genial, una secció rítmica també molt interessant. Ja us he parlat del piano que sonava al principi, magnífic, i un noi de 18 anys, que era el Sonny Rollins, en aquell moment encara tenia 18 anys.
Mare meva.
Després va esdevindre un dels millors saxos tenors dins de la història del jazz. I el que va passar després d'això és que Navarro, el Fats Navarro, va morir amb només 26 anys. O sigui, va ser un dels seus pocs èxits, no? Perquè bueno, va ser una combinació bastant dolenta de tuberculosi i amb drogues també, com molts dels músics d'aquella època. Jo crec que és una gran pèrdua, que el jazz es va perdre molt amb aquesta mort del Fats Navarro, però tot i així hem rescatat coses tan interessants com aquesta. I arriba ara el moment de parlar d'una altra estrella dels trompetistes del jazz. És el que sempre hem dit que és el James Dean del jazz, és el Chet Baker, que de fet va fer la música del biopic de James Dean amb Bud Shank. El biopic aquell que es va dir The James Dean Story es va fer poc després de la mort de James Dean, i l'encarregat de fer la música va ser precisament el Chet Baker, que veiem que tenen bastantes coses en comú. El Chet Baker és de la costa oest dels Estats Units i va desenvolupar una mica el jazz que es vivia en aquell moment en aquella banda dels Estats Units, i veiem un so una mica més diferent, més pausat, més introvertit, més relaxat, un estil més líric, completament diferent al que hem sentit de Gillespie o Brown, aquest My Funny Valentine, que no té desperdici tampoc.
Per què has dit que era el James Dean?
Perquè era un tio així molt canalla, molt...
Guapete.
Molt guapete, sempre amb la cigarreta a la boca, i es deia també que li agradaven bastant les noies, i era una cosa recíproca, perquè les noies...
Aquestes
també...
coses passen.
Això passa,
tu no? Tu saps.
I clar...
Entres amb sinergies d'agradar i agradar-te i tot això.
En aquell moment, a la costa oest dels Estats Units, ser un trompetista de jazz d'èxit, doncs...
Tenia
s'ho passaria bastant
un glamour,
bé,
ja. Afegit.
No podem acabar la secció d'avui sense parlar d'un dels trompetistes, pues, no seriosos, que han important més per a la música del jazz i que han desenvolupat molt l'estil, inclús harmònicament i des de la composició i des de l'escriptura, i aquest és el Miles Davis, que suposo que no és una sorpresa per a vosaltres que estigui seleccionat com un dels millors trompetistes avui en aquest especial de la trompeta. Hem seleccionat una cançó que es diu Sorry with the Fringe on Top, és del 1956 i és del disc Steaming. A mi sempre que escoltem el Miles Davis em sembla que és el que, quan escoltem una cançó seva, és el que la gent identifica més com jazz. Quan escoltem una cançó de Miles Davis em sembla que si hi hagués d'haver-hi un exemple canònic del que és jazz,
sí,
són les seves composicions. A mi em sembla que quan la gent escolta cançons com aquesta que anem a escoltar ara, doncs no tenen cap dubte de l'estil que estan escoltant, tot i que no sàpiguen de música, perquè jo crec que es respirava jazz en totes les seves creacions.
I és absolutament identificatiu, no?
I a més, és molt bon instrumentista i va ser un gran expert de la trompeta, no només de la composició jazzística, i tenia molt de gust per fer els solos i per tocar la trompeta. Ho podem veure aquí.
Amb Miles Davis entrem a l'època moderna d'aquesta secció de vent de les trompetes. Si et sembla, la propera edició la dedicarem amb aquests nous talents, no?
Perfecte. 1956 ens quedem. Després
sí.
D'això n'hi ha molt.
I tant que sí. No saps com celebrem que hagis tornat. Ja sé que tu no gaire.
Jo? Com que no? Estic encantadíssim. A mi els dilluns aquests de Jazz for Dummies m'encanten.
Moltíssimes gràcies, Jordi Domingo. Una nova edició del Jazz for Dummies dedicat a un instrument tan jazzístic com és la trompeta.
Sí, i molt difícil de tocar.
Difícil...
No us recomano que ho intenteu.
I que probablement té molt poca cabuda en altres gèneres.
Pot ser.
Que no sigui les marxes militars.
O que no ha tingut tant protagonisme com el jazz.
O no ha tingut tant protagonisme,
sí.
En tot cas. Sí, de tot, sí, aquesta seria la conclusió. Moltíssimes gràcies, Jordi Domingo.
De
res. Ens anem fins al punt de les 5 de la tarda. El flash informatiu, arriba amb el Jordi Lorente. Fins aquí, fins a aquest moment amb Miles Davis. Us diem fins ara, que tornem de seguida.